Obrim la nostra tertúlia ciutadana, tots valtros ja estàu convidats a participar, 972-3004-3004, Facebook o Twitter. Marga Baranguer, Carlos Sotillos, Joan Serra, benvingut a Ràdio Illa, com esteu?
Bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia Formentera.
Hola, bon dia a tots.
Ara estem xerrant sobre Sant Francesc, ja sabeu que des d'ahir el carrer Sant Joan és de sentit únic. Quin és el carrer Sant Joan? Doncs quan, per exemple, anem del Jardí de Ses Eres fins a l'aparcament de terra del costat del Fossa Vell, aquell carrer que estem creuant és el carrer Sant Joan, el que aniria des de l'avinguda 8 d'agost fins al carrer Isidor Macavic. De fet, ara, l'únic sentit en el que està permès la circulació és des de l'avinguda 8 d'agost, on hi ha un popular supermercat, des d'allà pujant, passant pel fossar vell i després anant a acabar al carrer Isidor Macavic, que és el que seria el carrer dels habitatges de protecció oficial. M'enteneu?
Sí.
Sí, jo acabo de passar-hi ara. I estaven treballant i ho estaven fent. Vull dir, han pintat el que és el carrer un tros de cera de color vermell, vull dir, de color aquest granate, i han posat, ja no sé com es diu, uns tacos de goma que delimiten que el cotxe que arriba no pugui traspassar aquests tacos, uns tacos amb una forma, no sé, en forma, vull dir, octagonal, vull dir, una forma, vull dir...
Sí, com un rectangle, no?
Exacte, sí, però tal, perquè d'alguna manera els cotxes no puguin passar aquest espai que estarà dedicat, evidentment, com una cera, en definitiva.
Sí, perquè la gent hi passi, no? I camini...
Exacte.
Que és un espai peatonal, no?
Exacte, bàsicament seria això.
Però a mi, aviam, des d'aquí vull agrair-ho el consell, perquè me'n recordo que l'any passat en aquí a Ràdio Illa vam xerrar quantitat de vegades, ho vam reivindicar-ho tots, sobretot quan aquella famosa senyal de tràfic estava a dins del que és ara aquell restaurant que encara no s'ha obert mai, i després tots aquells veïns que a la sortida es trobaven ja amb la carretera i amb els cotxes que estaven passant, i des d'aquí vam estar-ho criticant i cridant contra això i reivindicant-ho, i doncs moltes gràcies a que finalment han fet cas, no, això, i ho estan arreglant.
T'han fet cas,
no, a mi no, no, jo no poso cap medalla.
Certament
de Ràdio
és un carrer que és molt estret, no?
Era un punt negre,
pels vianants.
I a més conflueix allí el cruce que va cap a l'institut, també allà al costat del cementiri, que és una mica allò, no tens pràcticament visibilitat.
Sí, perquè tenies que passar d'una banda a l'altra. Vull dir, que havia un escaló, hi ha una espècie de bordillo, vull dir, infrahumà, que d'alguna manera tu vas caminant per una banda, llavors tens que baixar baix al carrer, per poder seguir un rato, vull dir, ser en aquests 10
perquè llibres. És un tros de casa que surt
i que no hi ha cap cera, vull dir,
no hi havia res.
No, 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 no.
Però els nous habitacles que havien fet, just, saps què, com un bar a baix, aquells és que tenien la sortida directament, allò surts de casa i has de mirar que no passi cap cotxe, si no ja estàs atenent per baix.
Tot i això, us ha arribat alguna queixa, no sé si és una cosa anecdòtica o què, alguna queixa d'alguns conductors que diuen, no, clar, és que jo si quan vinc, per exemple, des de la rotonda de Can Ramon o des de Porto Soler de dalt, clar, si vull accedir, per exemple, on hi ha Qualia, doncs, clar, l'única manera que tinc ara de fer-ho és donar tota la volta al poble passant per baix, la rotonda de l'hospital, etcètera, etcètera.
Però sempre quedarà així, amb aquest itinerari?
Clar, clar.
Sempre?
Sí, sí.
Amb una sola direcció?
Sí, però clar. Em sembla molt bé.
I si has de fer 100 metres? No.
Però pots arribar fins al pàrquing, no?
Això sí.
Vale, doncs del pàrquing de Qualia, quants de metres hi ha?
No, res.
A més, tens una vorera per anar-hi caminant.
N'hi ha 10, 15, 20 metres.
No, posarem 50, però...
No, és que
quan
vam
fer piatonal
tu pots accedir per la rotonda pots anar perfectament, passar per davant l'institut i aparcar en el pàrquing aquest que hi ha, deixes el cotxe allí, te'n vas caminant fins a Qualia.
Sant Francesc és tan petit
pel ritme cardíac i l'oxigenació de la sang i ja.
No, però el que passa una cosa que és molt curiós, perquè tothom ens queixem de moltes coses, no? I llavors si te les trobessis fetes no et queixaries.
No, sí, igual
si està fet,
la condició humana,
arribes a un lloc, un poble i és així. No el critiques, perquè tu vas allà i és així, ja.
Però també ho critiques, sí, també ho critiques. Jo que som molt de criticar, segur que li trobaria algun punt de crítica, segur. Però això és condició humana, vull dir, sempre hem de trobar... I a més està bé això de ser una mica contestatari en tot el que trobes,
sí, home,
no tot té que estar bé sempre, vull dir, encara que el millor està. Però
home, el que diu la mare, que aquell, el que han fet parlar, aquella la cera per anar al camp de futbol, pels crius i tota la història, allò és fonamental, vull dir, està molt bé el que han fet allà.
Que doncs ahir, si sabéssim,
però l'accés a aquest
cera
només és els dies de partits importants.
No, sempre, vull dir, pots anar per passar per allà. El problema és que d'alguna manera només hi pot anar a 30 km per hora.
Clar.
I ja veurem qui d'alguna manera respecta això.
Jo, de totes maneres, tenc que dir que està molt bé que es separin. Ara, per exemple, el que s'ha fet en el carrer, que aquesta separació, sí, d'alguna manera marcada en pintura i amb uns petits tacos de goma,
sí,
està molt bé, però, vull dir, de cara a lo que és la seguretat, cuidado, perquè, clar, no deixen de passar cotxes, i els cotxes, pues, un taco de goma...
Però amb una sola direcció tenen més espais que sí, vas amb dos.
Que si no vas bé i vas a poc i mantens les velocitats que has de mantenir i has d'anar viu, pues, també pots invadir fàcilment d'alguna manera aquest carril peatonal.
Home, jo crec que és més difícil, perquè abans allà es cruzaven a vegades dos cotxes.
Ah, no, això sí, evidentment el risc
s'ha minimitzat. I llavors, com que allà no es cruzaran dos cotxes, només serà amb una sola direcció, el cotxe que vagi, teòricament, tindrà més espai que fins ara tenia, eh?
Quina altura tenen els tacos aquests de goma?
Hòstia, no el que sé. Vull dir,
20 centímetres?
No arriba.
Ai, doncs, fixa't, una roda d'un cotxe 10, més...
Pot ser 10 centímetres, una cosa així.
No és el mateix 12, que... 12, 10, 12. No és el mateix que tu trobis una cera de 25 centímetres d'hormigó, que clar, si et despistes amb el cotxe, oh, pegues 25, allí...
Déu-n'hi-do, ja, eh?
Hòstia.
A mi em recorda un poc això que està dient en Carlos, o sigui, aquesta mena de tacos de goma que s'han instal·lat al carrer Sant Joan, els que hi ha en algunes ciutats, per exemple a Barcelona, per separar el carril bici, i funcionen, eh? El carril bici de la circulació de cotxes,
sí,
i
Sants,
motos, i
Sants
funciona.
A Sants està ple, sí, sí, de carrils bici d'aquests separats amb tacos, i vaig ser jo la setmana passada, i la veritat és que no hi ha ningú que envaeixi aquests carrils, els respecten molt bé.
Ara que ha sortit el tema del camí segur de Camí Vell de la Mola, des de Sant Francesc fins al camp de futbol, ja sabeu que és un recorregut, sí, que utilitzen molts boixos per anar a l'entrenament per la tarda, o també durant el matí i al migdia, doncs, els pares i mares que van a buscar la seva canalla a l'escola del Camí Vell. Marc, et queda a prop de casa i ens comentaves, doncs, que has estat parlant,
sí,
de l'assumpte.
Vam estar parlant l'altre dia aquí, jo vaig dir que jo no hi estava gaire d'acord. Per què ho vaig dir-ho? Doncs perquè jo hi passejo cada dia amb els meus cas, jo passo cada dia per allà fins a donar tota la volta, fins a Camarí. I aquell tros d'allà és insegur. I és insegur perquè a mi m'han arrambat els cotxes contra la paret, però quantitat de vegades. Vull dir, i passen a unes velocitats, encara que ara marquin a 30. Val, molt bé, a 30. Hi haurà cotxes d'anada i cotxes de tornada. S'esperarà un cotxe a l'altre, esperar que no hi hagi nanos, que no hi hagi ningú en aquesta banda, en l'altre, per poder avançar un i l'altre pararà? Jo no parlo per mi. Jo dic que hi havia candidat de mares i jo vaig anar recollint reflexions. El 90% estaven en desacord amb el que havien fet, perquè elles diuen que en els seus boixos sols no els deixaran anar per allà.
Però ara com hi van els boixos?
Els boixos hi van acompanyats, i amb cotxe o el que sigui, perquè era perillós. Bueno, consideraven que era perillós.
Hi ha uns quants que hi van caminant, jo els veig.
Sí, però passen pels camps i salten, perquè jo també els veig. Passen pels camps de davant de casa i van saltant les parets fins a arribar al camp de futbol, que s'hi pot arribar-hi tranquil·lament. Això ja ho saben, els més grandets passen per allà. Aleshores, les mares normalment acompanyen en els boixos i els porten fins al camp de futbol i els van a buscar, perquè aquestes hores de l'hivern també és veritat que es fa fos molt aviat i llavors encara és més perillós la història. No és això, les mares deien que una franja pintada de vermell no impedeix que un cotxe entri allà dins.
Recordem que s'ha fet una via pel mig, una calçada interior, sí, pel mig, per cotxes,
sí,
i motos,
sí, sí,
i les dues laterals per bicis i, sí, i vianants.
Però ningú és tan sant, jo tampoc m'hi considero, com per pensar que en un moment donat no faré patapam amb el cotxe i estaré dins.
Jo no...
Jo estic segura de que ho puc fer en un moment donat.
Sí,
per tant, ja em faig la culpa jo mateixa.
Tu no creus que està millor ara que com estava?
No, és que penso que no han arreglat res, que això no és una cosa segura.
Tu creus que no està millor del que estava?
No, perquè no és arreglar res, és posar un pedaç. Per mi és posar un pedaç, i posar un pedaç per mi no és arreglar una cosa.
Recordem que la delimitació entre els carrils, o sigui, el del mig per cotxes i motos, sí, i els dos laterals per bicis i vianants, és una ratlla pintada en terra.
Sí, però vull dir, hi ha vegades que el que ens tenim que mentalitzar tothom és que moltes vegades ens tenim que mentalitzar nosaltres, vull dir, perquè d'alguna manera arribes a conduir i tens que pensar que allà tens que anar a 30 i que passen crios. I moltes vegades són els crios, vull dir, d'alguna manera hem de mentalitzar nosaltres que conduïm. Jo d'acord que en aquests dies que he passat per allà, vull dir que jo vinc per allà, hòstia, ha hagut cotxes que jo el veig, m'aparto i espero que d'alguna manera vingui. I dic, el cabró aquell no va a 30, no va a 30, perdona, és així. Aquell era un cabró.
Aquesta és una altra, s'ha d'anar a 30, pel camí segur.
Sí, sí, aquell tio no va a 30. Hòstia, que cabró de merda, tu. I llavors... Sí, no, era tres vegades, això.
Modera.
Vale? Llavors, és així, vull dir, Però bueno, jo crec que estic acostumant. A lo millor fa falta més plaques, que d'alguna manera n'hem posat una al començament i una altra al final. A lo millor en tindríem que posar més al mig. No ho sé. Perquè la gent estic acostumada a les coses.
Desgraciadament hi ha gent que no...
I quan tingui l'estiu, què passarà? Serà Hollywood allò,
No, però desgraciadament hi ha gent que no es mira les plaques ni es mira les senyals del terra. Ni, jo crec que sí, és un punt conflictiu, i a més ho és, perquè hi ha bastanta gent que va a estes camp de futbol i nens petits, per tant, jo crec que s'hauria d'adaptar millor el vial aquest, que és un vial que també és estret, que també té llocs que no hi ha massa visibilitat perquè hi ha sabines i hi ha arbres al costat. Jo crec que s'hauria d'adaptar i fer un pas per peató que sigui segur.
Només seria una sola direcció, eh?
No, o dues direccions, i ampliar una mica més el carril fent un pas de peatons fora del que és ara el que és el carrer o la carretera de rodadura, fer-ho a part, separat, al costat, a una banda que estigui més protegit i que no invadeixi el mateix lloc ara, perquè el que s'ha fet ara és restar espai a l'espai que ocupaven els vehicles. Vull dir, tu que sí. Si bandes tenies 6 metres, ara en deus tenir per vehicles 4 i un,
sí, sí, no, i un si per tens, banda. I si d'alguna manera tens una furgona al davant, clar, que va al davant, forçosament tens que esperar-te i tens que anar amb tranquil·litat fins que s'acabi.
Però, si a bandes ja havies de parar molts de llocs per deixar passar l'altre cotxe, ara encara més. Per
jo, tant, aquí a Formentera, que ens haguem d'esperar o no, vull dir, no, a mi no em preocupa això. No em preocupa jo l'haver-me d'esperar. No em preocupa el rodar més lent durant aquest trajecte, que siguin de 30 quilòmetres. Em preocupa el que està dient ell, i que estic completament d'acord. Em preocupa que no tota la gent té el mateix grau de civisme, ni molt menys. I bueno, jo no em puc exposar a educar a tothom en això, esperant que no hi hagi cap accident, entre cometes. Jo no ho trobo segur. És el que estic dient, que no trobo segur la manera com s'ha plantejat.
A més que tampoc hi ha il·luminació, vull dir, és molt fosc a la nit, no hi ha llums.
No hi ha. A la nit
hi ha poca visibilitat. Es podrien buscar altres maneres més segures? Suposo que sí, sempre, però crec que d'alguna manera moltes vegades amb aquestes coses sempre hi ha un inici, no?
No, però no posem pedaços, o sigui, acostumem a no posar pedaços, a rumiar bé les coses abans de fer-les.
Amb això estic d'acord. A vegades els pedaços són més perjudicials que beneficiosos. Vull dir, si hi ha un problema, i ja és, hi ha que prendre les mesures que vagin a buscar una solució completa o el més completa possible en el problema. No podem fer, anar pintant dos raies en terra, direm que els cotxes passaran per aquí i els petons passaran per allà, no. Uh-huh. Hi ha que buscar una solució, i una solució que sigui segura, una solució que tingui garanties de seguretat per la gent que va caminant fins al camp de futbol. O que no va caminant, que va en bicicleta, o que va en moto, o que va en cotxe també, no? Perquè certament doncs, ni hi ha il·luminació, ni hi ha espai com per poder mantenir un tràfic en doble direcció, i a més avant que estigui compartit amb tràfic de peatons, i més si són nens petits.
Va, uns 20 minuts per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda. Saludem en Fernando Liñán, jugador del Formentera, un mes de l'expedició històrica que avui emprèn el seu camí cap a Bilbao, cap a Terres Basques, on demà a Sant Mamés a les 9:30 de la nit es jugarà aquest Atlètic Club Formentera, partit de tornada de setzens de final de la Copa del Rei. Hola, Fernando, muy buen día.
Hola.
Sí, ¿me escuchan? Buenos días.
Hola, Liñán, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos en el aeropuerto, acabamos de llegar ahora mismo.
Todo. Aeropuerto de Ibiza todavía, ¿eh?
Sí, estamos aquí en el aeropuerto de Ibiza, todavía quedan un par de horitas para el vuelo.
¿Vais directos para allá, no?
Sí, Málaga, digo yo. Ibiza-Bilbao hacemos.
¿Quiénes sois? ¿Solo en la plantilla, digamos? ¿O también viene algún aficionado? ¿Cómo va?
No, bueno, sí, hay familiares también, la novia de algunos jugadores y alguna gente de la isla, pero sí es verdad, nos han dicho que hay mucha gente que ya ha viajado el día de antes o viaja mañana, imagino. Claro. Pero ahora mismo somos jugadores, familiares y directiva, digamos.
Un día antes, caray, o sea, desde ayer lunes que están en Bilbao para un partido que es el miércoles, caray, tú.
Sí, hombre, claro, ya aprovechan y ven también.
Sí, no está
San
mal.
Sebastián, hombre, si pueden hacerlo, yo también lo haría, desde luego.
Oye, imagino, Fernando, que hoy cuando habéis quedado en el puerto de la Sabina, como siempre, ¿no?, para hacer un viaje de partido, no ha sido como siempre, ¿no?, había algo especial.
Hombre, no, claro, había las cámaras ahí esperándonos, un poco el ambiente, la gente ya se ve como... Se le ven las caras como la ilusión y demás, que es un viaje atípico, no es un viaje cualquier fin de liguero. Está claro, se transmite la gente la felicidad y como la ilusión que tenemos.
¿Entrenáis hoy o mañana antes del partido?
Sí, creo que llegamos a las 3:30 o así, no lo sé. Llegamos al hotel, comemos y por la tarde descansaremos un rato y por la tarde entrenamos allí en la ciudad deportiva.
En la ciudad deportiva del Athletic Club, ¿eh?
Sí, el Lezama, sí.
Bueno, ¿y mañana?
Y mañana, pues no sé tampoco el plan que tenemos durante el día, no sé.
Será largo el día, que el partido es a las 9:30 de la
noche.
Claro,
claro, por eso te digo que no sé, nos subiremos por las paredes todo el día, pero vamos, nos dejarán un rato libre, imagino, daremos un paseo por Bilbao y, en fin, ya hace hora para el partido, no sé tampoco el plan que hay.
¿Tú qué sueles hacer para, digamos, pasar las horas y disminuir la angustia, no?, cuando se espera un partido importante.
La verdad es que estoy estudiando, pues estoy preparando unas oposiciones, entonces siempre aprovecho cualquier rato aquí en el aeropuerto, en fin, que estoy así tranquilo y me pongo un audio de la tablet o me pongo a estudiar.
Todo el día estudiando. ¿Derecho no haces tú?
Sí, no, el derecho lo acabé y estoy haciendo oposiciones a Administración de Justicia.
Caray, o sea que estás todo el rato con ahí con...
Sí, cualquier momento que aprovecho porque voy y me falta tiempo, ¿sabes? Entonces, claro. Cualquier momento que pueda sacar, bueno, es...
Oye, por cierto, tú marcaste el gol en el partido de ida aquí en el sí. Municipal. Sí. En ese momento, yo sé que es complicado retrotraerte al momento en que marcaste el gol. ¿Te lo creíste? ¿En qué pensaste? ¿Qué es lo primero que hiciste?
No sé si me... Es que no sé, fue... Además, yo no estoy acostumbrado tampoco a hacer goles. Entonces fue como una sensación de felicidad, de un éxtasis que no se puede explicar con palabras, la verdad. El momento fue increíble. Si era un delantero que a lo mejor está más acostumbrado a hacer goles, pero yo que soy medio centro, tampoco suelo meter mucho en la temporada, alguno que otro, pero pues imagínate, no sé, me fui a correr para todos lados, no sabía ni para dónde ir. Una felicidad enorme.
Y para el partido de mañana, ¿cómo lo estáis preparando? ¿Cómo ves al Athletic?
Hombre, el Atleti tampoco es que esté ahora mismo a su nivel que ellos quieren conseguir, creo yo. Pero bueno, sí, es verdad que la diferencia entre los dos equipos es enorme, las cosas como son, pero nosotros en ilusión, en trabajo y en esfuerzo no nos van a ganar, seguro. Entonces intentaremos igualar la eliminatoria en ese sentido y estar vivo el máximo tiempo posible la eliminatoria y quién sabe, el fútbol 11-11 y ya se han dado casos similares.
Ojalá que demos esta campanada. Por cierto, te vienen a ver a ti.
Yo soy de Granada. Va mi padre desde ya hasta mañana. Sí.
Caray. Bueno, se ve que han vendido aquí en Formentera casi 280 entradas y con otras personas que vendrán de otros lados estaréis por encima de los 300 los que darán apoyo al equipo rojinegro. No sé, San Mamés, la catedral.
Sí. Eso me han comentado. Estaba hablando ahora mismo con Guas. Y me ha dicho que va más gente que el año pasado a Sevilla. Y, joder, es increíble. Ya el ambientazo en Sevilla que veíamos ahí a toda nuestra gente en la grada fue increíble. Y ahora, pues, ves también que hay más aficionados incluso que en Sevilla, pues va a ser una satisfacción enorme.
Fernando, un abrazo muy fuerte para ti y para todos los componentes de la plantilla del Formentera en esta expedición histórica hacia Bilbao. Mucha suerte.
Pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Venga.
¿Qué ibas, Joan, tú o qué?
No,
ja t'agradaria, eh?
Ja m'agradaria. Jo m'he de quedar per aquí. Però que hi va molta gent, vull dir...
280? Has sentit això?
Sí. Ja no és per el que significa el partit, que des de llavors és una fita històrica, i fer-se una foto i anar a jugar a un partit oficial a Bilbao, ja molts d'equips ho voldrien, no? Sinó perquè també és un destí, que pots disfrutar no només del futbol, sinó d'una gastronomia fantàstica, per tant, no m'estranya a mi que la gent s'hagi...
Tu penses amb la tapa i el vinito, no?
Jo crec que el futbol al final serà l'excusa, no? El principal serà la teca.
Vale? La tapa gratis, vull dir, tomant-te una copita de vino, no?
Per cert, avui explicàvem a l'informatiu el vaixell que vam documentar el dijous i divendres que va fondejar sobre Posidònia allà a la Sabina davant del far, el Frederic Chopin, finalment doncs quedà impune, després d'estar gairebé un dia amb l'àncora sobre Posidònia. Doncs bé, què m'ho han explicat? Doncs des del govern balear en un primer moment ens van dir que allò estava en zona 2 de l'autoritat portuària. L'autoritat portuària ens va dir que no tenia autorització per estar allà fondejat. Llavors, des del govern balear ens van dir que havien enviat a uns efectius per veure com estava la situació, per valorar la possible afectació de la Posidònia, i el que ens van dir és que havien arribat tard, que ja no hi era el Chopin. La Guàrdia Civil també va enviar efectius, però també van arribar tard, es veu. El Balear ja portava mitja milla navegant, així que, segons fonts de l'Institut Armat, si no està doncs posicionat l'ancoratge en aquell mateix moment, no poden doncs obrir un tràmit administratiu en aquest cas. Total, que ahir parlant de tot això vam mencionar l'article d'en Àlex Mestre,
que podeu, podeu trobar a la xarxa. Inclús diria que un usuari del Facebook de Radio Villa l'ha linkat en una d'aquestes notícies del Frederic Chopin. L'article es diu: el negocio de la Posidonia en Formentera, protección y politización, amenazas y amenazados, firmat per Àlex Mestre. Ahir vam comentar-lo un poc, ell m'ho ha escoltat i volia fer unes matitzacions a les opinions que es van donar sobre el seu escrit. Hola, Àlex Mestre, molt bon dia.
Molt bon dia, Formentera, com esteu?
Al micro esteu.
Ole, bueno, res, jo us vaig... bueno, he escrit aquest article sobre la Posidònia, sobre les causes d'extinció de la Posidònia, les polítiques més o menys errònies que s'estan, o encertades, que s'estan portant per la seva protecció. I ahir veu comentar que en, bueno, l'article que jo vaig publicar jo feia una claríssima diferència entre els barcos de gran sesora i de petita sesora, no?
Sí.
I vaig bueno, i veu entendre que, bueno, que jo justificava el fondeig de les petites embarcacions en la Posidònia. Bueno, per res. Jo crec que la Posidònia no es pot fondejar sobre la Posidònia, però per fer això el que es té que fer és una campanya informativa de veritat, amb la cartografia de tota la Posidònia a l'illa de Formentera. Això seria la manera d'acabar amb l'amenaça dels barcos, que és la més petita que té la Posidònia. La Posidònia s'està morint per l'escalfament global, com es mor la barrera de coral, la gran barrera de coral a Austràlia, i amb això la veritat és que poc podem fer. El que sí que es pot fer són en polítiques locals que incideixen en l'acceleració o la ralentització de l'extinció de la Posidònia. I aquí és quan jo entro, tant amb els barcos, amb el fondeig dels barcos, com en el vertit d'aigües residuals, principalment, que és el que es pot fer a nivell local des de Formentera.
Àlex, en el teu article parles d'una agenda oculta de la Conselleria, suposam que de Medi Ambient, al respecte de la Posidònia. Pots concretar un poc aquesta idea?
Bueno, la Posidònia Formentera abarca més o menys un 30% de la superfície que rodeja Formentera. Llavors, el que per mi no té molt sentit, no té cap sentit, és limitar el fondeig d'embarcacions a Formentera, com es va anunciar al Fòrum Posidònia des de la Conselleria de Medi Ambient, a 811 embarcacions. Mm. Aquesta mesura és especialment gravosa i perjudicial, faria a mort el sector nàutic, tant públic com privat, a Formentera, perquè bueno, pues, suposo que el mes de maig i mes d'octubre no hi hauria problema, però ens quedaríem sense sortir la resta de dies per la gran afluència de barcos que hi ha a Formentera, sobretot des d'Eivissa i també des de la mateixa Formentera. El tema està en que no hi ha cap legitimació científica que avali aquesta mesura, perquè si algú fa mal a la Posidònia, bueno, és la contaminació tant de vertits a través de l'emissari, si m'apures també, bueno, pues, tota la gasolina que es crema d'aquests megayates o dels ferris que fan la comunicació entre Formentera i Eivissa. Llavors, per mi, posar-se amb els barcos petits, que són el 80% dels que naveguen per Formentera a la temporada d'estiu, no té cap sentit. No té cap sentit. Llavors, si per això es fa, si la mesura que volen prendre és limitar el fondeig a 811 embarcacions i que aquestes 811 embarcacions paguin pel fondeig, no veig cap sentit, més allà de la privatització, de fer un gran port a tot el litoral de Formentera, que per suposat seria el més rentable al Mediterrani. No té cap sentit.
Esteu escoltant ara per via telefònica en Àlex Mestre, ell és advocat i empresari del sector nàutic, si no vaig mal informat, Àlex.
Sí, exacte.
Tu no creus que tenim una massiva afluència de turisme nàutic i que convindria limitar-la?
Tenim una massiva afluència de gent a Formentera, tant per terra com per mar. Que ja que limitar, ja que trobar alguna manera, potser sí que ja que trobar alguna manera, però limitar un número d'esclausos així, sense cap justificació, perquè em dius, limitant el número d'embarcacions a salvar la Posidònia, s'arreglaria molt, perfecte. Jo recolzo aquestes mesures, però com no té res a veure, com el fondeig d'embarcacions fora de Posidònia no afecta a l'extinció de la Posidònia, no veig cap sentit. I és una mesura tan gravosa i tan perjudicial i que deixarà tanta gent sense treball, tanta gent sense poder sortir a disfrutar amb el seu barco, barcos privats.
ho trobo molt exagerat, trobo que és una mesura molt incendiària, per la poca efectivitat que té. Llavors, jo l'únic que puc veure aquí és una agenda per privatitzar el mar de Formentera, perquè com científicament no té cap explicació, cap justificació, l'única cosa que se m'acudeix, perquè si dius, no són de pago, les molles, dic, bueno, pues por ahí, no, igual pots dir, bueno, pots pensar una cosa, pots... però si ja és de pago, ja, és que no tinc cap dubte de que la finalitat d'aquesta mesura és aquesta, perquè científica que la Posidònia no té cap justificació. Llavors, bueno, sobre el fan pagar, pues no sé, blanco i en botella, que diuen, no?
Bé, de totes formes, aquest matí mos aclaria la diputada Sílvia Tur que aquest projecte de regulació dels fondejos i de límit a 811 embarcacions que es presentà el passat Safe Posidònia Project, del festival, doncs encara va per llarg, eh? Vull dir, això s'ho ha de mirar l'administració autonòmica, demarcació de costes, etc. Àlex, et convidem a intervenir a Radio Illa sempre que ho vulguis. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Va, 7 minutets per arribar a l'hora en punt. Algun comentari d'aquest punt de vista que ens feia arribar aquest advocat i empresari del sector nàutic?
Jo penso que això és una demostració del que dèiem al principi de posar pedaços. Aquests, sobre la Posidònia, en van posant i en van posant i en van posant. Ara fem això, ara limitem, ara venen les barques, ara anem a fer controls, ara passen a informar. I la cartografia? Però si és el més important.
Això és el primer que ha dit ell, eh?
És el primer que han de fer.
És que és el primer... Quants anys fa que s'està parlant de la famosa cartografia
Mànega? És que crida al cel, vull dir, crida al cel...
Quants anys fa d'això, Mànega,
que s'està parlant? Tu si tens una carta nàutica, i dic per què, perquè jo sigo navegant, sempre ho seré de navegant, esclar. Però bueno, tinc una carta nàutica i a mi em prohibeix fondejant allà. Ja no tinc cap excusa, entens? Tiro l'angle en allà i ja sé el que estic fent. Però mentre no hi hagi la cartografia, tu ja et poden anar dient que hi ha arbeta o no hi ha arbeta, ja. O hi ha Posidònia o no n'hi ha, que tu dius, jo aquí no tinc cap prohibició.
Senyors. Joan, com ho veus?
Home, jo, efectivament, la cartografia no acompanya. I jo no sé fins a quin punt és tan difícil que la cartografia s'adapti al que realment estan demanant i desitjam tots, que és que els llocs i les zones de Llonega i Posidoni pues no s'hi pugui fondejar. Evidentment, no comparteix part del que ha dit aquest senyor, vull dir, d'acord, o puc estar d'acord que no tots els mals de la Posidònia són el fondeig, però sí que el fondeig és un dels mals de la Posidònia, per tant, quan més, això és com el de prevenir els accidents, no? quan menys riscos d'arrencar plantes del fons marí, pues, menys riscos tindrà la Posidònia de desaparèixer. Vull dir, en terra, quan es marquen circuits per anar a fer cross o córrer, i jo corc quan puc, te prohibeixen anar per molts de llocs perquè tu, a base del fet de córrer, fas camí, vas erosionant el territori i es van perdent les pedres, i es van perdent les terres, i es van perdent les herbes. Pues això passa igual en el fondo marí, vull dir, les àncores, pues, vulguis o no, mos agradi més, llauren el fondo, i aquesta llaurada de fondo produeix que la Posidònia s'envaiga i desapareixi d'aquest fondo. Per tant, no hi estic d'acord. Jo crec que ara mateix, a tots els que també ens agrada navegar, disfrutant de navegar, i podem seguir disfrutant de navegar sense haver de fondejar necessàriament allà on hi hagi Posidònia. I també possiblement disfrutaríem més de navegar si hi hagués un ordre i un control més estricte del que ara mateix hi ha, que hi ha una desídia i un desordre absolut i total. Vull dir, tots els que van per la mà, o si no tots, el 90% dels que van per la mà, fan molt bé el que els dona la gana. Jo crec que això també mereix una regulació. I a partir d'aquí, doncs, bueno, cada evidentment tindrà la seva opinió, però jo crec que la Posidònia es mereix que se la reguli des de fa molts d'anys, des de fa molt de temps, que possiblement també hi ha un discurs que potser, no sé si ocult, d'anar dient i cada any afegint-hi coses, però la realitat és que any darrere any no es fa pràcticament res o no es prenen mesures que siguin efectives. No sé què hi ha, supos que hi ha molts d'interessos darrere tot això, però que és hora de que es reguli i es prenguin decisions que siguin realment eficaç. I per l'altra banda, és que si no els aprenem, vull dir, no tindrà cap sentit ni un, perquè el turisme nàutic també acabarà desapareixent, igual que desapareixerà el turisme d'enterra. Perquè es digui que no tinguem Posidònia, no tindrem arena. Es digui que no tindrem arena, ni tinguem Posidònia, tampoc tindrem aquestes aigües. Per tant, els que van en barco i que disfruten tant ara de venir a Formentera i de la volta a l'illa i anar a qualsevol lloc i fondejar bé dins l'arena o dins l'alga, o dins la Posidònia, evidentment canviaran de destinació perquè aquí no serà atractiu per ningú. Per tant, també acabarà desapareixent. Això és una cadena. I si no mantenim i conservem la cadena, podem apagar la llum.
Sí, però vull dir, això el que estava dient la Marga, jo fa temps que d'alguna manera sento dir, evidentment, la famosa cartografia marina.
Sí, evidentment.
Però no sé, vull dir, sempre i un altre any i un altre any. Però és que, a més, d'algú t'ho ha passat aquest barco, tothom es renta les mans.
O sigui,
un, la, culpa és d'un, i ningú li ha buscat solucions. Tothom anaven plens d'oli, tu, i els tocaves i relliscaven, tu. Com deia, hòstia, tu, no, si la culpa és d'aquell, la culpa és d'altre. Vull dir, és com arriba a casa, que arriben dues persones, i hòstia, això ho ha fet malbé. Collons, a què arribo ara, tu? Algú
ara,
ho ha fet, això?
Cosa, això ho ha fet malbé. Jo penso que si la posidònia pogués
parlar,
ja no sé què ens diria, però si la posidònia pogués perjudicar el que és en el barco, o sigui, el barco, si passa per la posidònia li passés a algú, diguéssim, estaria senyalitzat, perquè jo he navegat per tot el Caribe, de més t'asseguro que totes les barreres de coral, per petites que siguin, estan totes a dins de la teva cartografia, i saps perfectament per on te les has de travessar i per on no, i quina és l'hora té
algú?
I on ningú.
I passa alguna cosa per no fondejar-hi?
No.
Bueno, i aquí perquè no té que passar
doncs
tanta
ja
cosa
està,
per no
doncs
poder
ja
fondejar dins
doncs ja
dins
està, jo és el que no entenc.
Perquè no està dibuixat, cony. Com deia aquell, no està dibuixat, vull dir, tenen que dibuixar, tenen un tio amb un llavis i una goma de borrar i dibuixar, aquí no ho facis.